camins.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti.
Ay, 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 ay. M'escolteu? Perquè jo no escolto res. Ah, els auriculars aquests, que no van bé. Ara, escolteu, Julio està de vuelta. Julio està a la vuelta de l'esquina, és demà. Prepareu-vos perquè donarem una mica la turra amb Julio, que ens agrada moltíssim. Por cierto, Julia. No, què? Carla Buigas.
Hola.
Hola.
Bueno, és fora, demà no és Julio.
Ai, és veritat, és juny. Estic despistadíssim.
És junio.
Ara m'esteu mirant com si es digués, escolteu, el ritme de la vida castiga molt.
T'has saltat un mes
sencer. Les ganes de que arribi juliol, bueno, per algunes coses només, per algunes coses. Acabem amb aquesta tortura. Tira, Paula, tira. Ara, déu-n'hi-do, quin començament de programa, no sé com... Espera, a veure què diu la Júlia. Júlia, Júlia, bona vesprada.
Que has dit el meu nom.
Sí, perquè tenia una cosa preparada.
Digue-m'ho, porfa.
Bueno, com ahir em vas dir... Bueno, jo t'ho dic.
T'hauràs d'esperar el 30 de juny.
No, ho faig ara. Total, no passa res. Ara ens posarem a to, no us preocupeu, amics oients. Tenia... Por cierto, Júlia, ¿sabes dónde sería un lugar estupendo para criar muchos hijos, como Julio Iglesias? Para criar muchos, muchos hijos, un lugar maravilloso sería la paella.
Gracias. ¿Eh? No, no, está bien, porque tenía un repte y la superas.
Gracias, pero bé, no te cap sentit res del que estem fent en aquest moment. Escolteu, bona vesprada, va, entresem-nos. Bona vesprada d'aquest dimecres 31 de maig del 2023, dia 1 després de Rosario Santa Maria, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors i Optimista a ir amb un masterclass... Una masterclass sobre massa mare, eh? Sobre pans sostenibles, ecològics, amb res de substàncies químiques i amb regalet per la banda de camins per part del convidat que sempre s'agraeix.
Boníssims els croissants.
Sí, estaven bons. I ja em va dir, estan fets d'aquest matí, com dient, si trobes algun punt que no està del tot... Però estaven boníssims, igualment. Dia 1, després d'intentar comprendre com és que una persona que aparentment ho té tot termina amb problemes d'autoestima i mentals, o amb símptomes de depressió, podríem dir, tot arran d'aquesta declaració pública que ha fet Alejandro Sanz dient que està esgotat mentalment, que està patint, doncs ahir vam conversar de manera molt interessant amb Susana Amantas, doctora en psicologia, que ens va ajudar a comprendre una mica com podem funcionar doncs les ments de les persones que estan al cim, no? Que tenen aquesta pressió de ser creatives i de ser genials. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts... Ai, Déu-n'hi-do. Això avui, que no ho escolti TH, eh? Això després m'ho arregles tot, Paula, perquè si ho escolta la repetició del matí, com a mínim, ens ho traiem de sobre. Espereu que vegi una mica d'aigua. Vinga, ja està, la veu una mica més neta. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, també de cada dia, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram. Pilotats per Maria José Mendoza, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel. En directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el nostre Tinder particular, m'agrada o no m'agrada, i al web radioestel.cat. I al YouTube tenim doncs, vídeos i al mes Estel molta música. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, ara l'endreçarem, tranquils. Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia per reflexionar. Tenim Angelologia, lliçó magistral d'Àngel Miret, que ens saluda des del control tècnic. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve. Després rebrem, com us deia, l'Àngel Miret, que ens portarà la seva columna d'opinió. Dia per escoltar, per aprendre, per reflexionar plegats de la mà del gran Àngel Miret i la seva mirada del món que ens envolta. I a la part final del programa hem quedat amb Àngels Marzo, la poeta amiga ja del programa, que ens parlarà de poesia, però avui d'una manera una mica diferent, perquè una poetessa, ahir ho dèiem, va fer aquesta exhibició, no sé com dir-lo, de mal gust, podríem dir, al 324 en Xavier Graset, i ella com a poeta també, doncs vol dir la seva, i l'escoltarem. A veure com analitzem una mica tot el que va passar amb la Juana Dolores. Notícies, angelologia, Àngels Marzo i poesia, i una mica també de crítica social, podríem dir, la ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, la banda de camins, us fem la ràdio, a Radio Estel.
amb Rafa Sanahuja, Camins.
I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to...
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you.
18 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. Ja us hem informat i ara és moment de rebre aquí al nostre programa. Sempre és un plaer a l'Àngel Miret. Àngel, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per estar, per venir, ben tornat. Com estàs?
Estupendament.
Estupendament?
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do.
Tu també, home, tu també, que fas bona cara.
No, jo
bona
avui
cara,
estic
dit, entre
fet...
Cometes.
Avui estic fet pols, ja t'ho dic, no passa res, admet, i farem el que podem. N'hi ha dies i dies, n'hi ha dies i dies, Àngel, però m'alegro que tu estiguis bé.
Ah, sí, senyor.
Sí que se't veu. Escolta, ara entrarem de ple en els temes que ens has proposat. Amb l'Àngel, doncs, reflexionem una mica, l'escoltem cada tres setmanes i ens ajuda a mirar la vida, doncs, a través dels seus ulls, perquè ell s'interessa per temes que moltes vegades, d'altra manera, si no fos perquè ell es proposa, tal vegada no els escoltaríem. Però, clar, venim d'una nit electoral, venim d'una ressaca electoral, bueno, que ha tingut també les seves conseqüències amb aquesta convocatòria d'eleccions generals que ha fet Pedro Sánchez, i volia demanar-te, com a persona social, com a persona que també has tingut els teus contactes amb la política, evidentment, com veus, com queda el panorama actual, i si, no sé, la teva opinió de tot el que ha passat, Àngel.
Bé, a veure, ja...
La victòria del Trias et sorprèn?
Plans diferents. No, em sorprèn. No, en absolut, perquè hi havia, jo crec, un gran cansanci a Barcelona sobre l'actuació que havia tingut l'alcaldessa durant aquests darrers anys i sobretot aquest darrer període de mandat.
Sí.
I jo crec que el Trias va tenir l'habilitat d'aconseguir que totes les persones, diguem-ne, que estaven una mica tipes d'aquest model de ciutat que s'està construint sense gaire consens, per dir-ho també clarament,
sí,
doncs van fer una aposta cap a ell, que es presentava molt a títol personal. Fixa't que la paraula i l'expressió Junts quasi bé no sortia, la campanya quasi bé no ha sortit.
Sí.
I per tant, en Trias és un home de consens, és un home hàbil, és un home, diguem-ne, que té experiència, que l'edat que té també està una mica per sobre del bé i del mal, és a dir, tampoc ha de fer coses massa estrambòtiques, i per tant no m'ha sorprès. Em sorprèn més ara algunes estratègies que s'estan plantejant per fer-lo fora, algunes d'elles que em semblen unes idees molt extravagants, com la que s'ha manifestat aquest matí per part d'una persona d'Esquerra Republicana amb un article periódico que deia sí que la Esquerra, el PSC i els comuns fessin alcaldessa a l'Ada Colau, que a hores d'ara és la tercera. O sigui, no he acabat d'entendre...
Crec que són paraules de Joan Tardà, no? Si no,
sí, sí, en Joan Tardà, que és una persona extraordinàriament bondadosa i bona persona, la qual tinc la satisfacció de conèixer,
sí,
però en aquest cas no sé què li ha bufat avui al matí. Deu tenir un mal dia, com tens tu, perquè em sembla que és una idea que més enllà de que m'agradi on desagradi no té ni cap ni peus. I jo el que temo és que, en fi, que això és la democràcia, per tant és legítim que es busquin sumes per fer aquests famosos 21 a Barcelona. Ara bé, no m'agradaria gens com a ciutadà i com a demòcrata que aquesta suma fes per fer fora el Xavier Trias amb alguna operació, diguem-ne, tan paradoxal com alguna cosa que he sentit que seria... diguem-ne, el PSC fer alcalde en el senyor Collboni amb els vots de Comuns, que fins aquí no hi ha res a dir, és raonable i forma part del que sempre ha dit la senyora Colau,
sí,
però a la que s'hi sumarien dos vots prestats pel PP o, i una cosa encara més surrealista, dos vots de Vox. A Vox, amb la qual cosa, diguem-ne, podria matar dos ocells d'un sol tret, que és, d'una banda, treure el que ells diuen l'anti-Espanya, en fi, l'independentisme i tot, tot aquest discurs, i alhora deixar el senyor Collboni en una posició de debilitat extrema, perquè ser alcalde amb els dos vots de l'extrema dreta, home, doncs resulta que surts molt lastrat en el mandat, no? Jo espero que tot això es recondueixi i es facin els acords que es fagin, que siguin raonables. I si no n'hi ha més, doncs que sigui alcalde el més votat, que en aquest cas és el senyor Trias. A Catalunya, en un altre planell, gran baixada d'Esquerra Republicana, jo crec que hi ha diversos factors, però un segur que és el que s'ha dit ja, que és que el trencament de l'independentisme, doncs sempre a qualsevol grup polític, a qualsevol ideologia, quan hi ha trencaments entre ells, acaben perjudicant els dos, i en aquest cas la part més perjudicada ha estat Esquerra Republicana, que ha perdut 300.000 vots. Crec que Junts n'ha perdut 1.000 i pocs, molt pocs, i que si sumem, a més, els quants milers que ha tingut el PDeCAT anant sol, diguem-ne, estarien en un compte fins i tot una mica positiu.
Sí.
I, per tant, Esquerra haurà de reflexionar quines són les seves estratègies. I, finalment, a Espanya hi ha un avenç altíssim del Partit Popular i de Vox. De què sorgeix això? Jo crec que d'un cansanci, potser, d'algunes polítiques del PSOE. També és veritat que alguns mitjans de comunicació, sobretot els ubicats a Madrid, tenen una estratègia constant per pressionar el govern del PSOE. A vegades són crítiques raonables i a vegades no tant. I per tant, veig bastant imparable, es faci el que es faci, que el proper govern no sigui un govern del PP, que jo crec que seria bo que no s'hi sumés Vox, perquè veritablement el discurs de Vox en aquest moment doncs resulta bastant, bastant difícil d'entendre per una persona amb conviccions democràtiques, és a dir, el discurs de tornar, o sigui, d'eliminar les autonomies. Ja veus, ara a Mallorca també els de Vox han posat com a condició eliminar el català d'arreu.
Sí, sí, sí.
En fi, jo crec que són coses que avui no tenen marxa enrere i que generarien un trencament social. Aquest és una mica el diagnòstic, així dit, molt ràpidament, Rafa.
Però m'encanta la teva opinió, m'encanta escoltar la teva opinió. Estarem molt pendents de tot el que pugui passar, perquè això és un... no s'atura.
És un trencaclosques complex.
Complex. Veurem. Com a mínim l'alcaldia de Barcelona el 17, no? Si no estic equivocat, 17 de Junts ha de decidir amb un pacte o amb un no pacte, i després tenim una altra carrera electoral que ens portarà fins a aquest, fins al juliol, aquest 23 de juliol, per votar. Entrem amb els temes que ens has proposat. Vols d'entrada parlar d'una persona que Ignasi Torrent, es diu, mossèn Ignasi Torrent, que va morir fa res, el 20 de maig.
Sí, havia estat patró d'aquesta casa.
Sí.
De Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
De fet, m'ho deia Ferran aquesta tarda, que l'havia vist moltes vegades per aquí.
Sí. I és una persona que té una vida de pel·lícula, més enllà de l'amistat que m'unia amb ell i de l'admiració que sento envers la seva persona. Voldria fer una breu ressenya de qui és aquest personatge, un personatge que era anarquista, que va estar a la presó per anarquista, no massa temps, però va estar un parell de mesos detingut a la predemocràcia, diguem-ne, per activitat política, que era un economista de prestigi que va ocupar els càrrecs a la Generalitat durant molt de temps, els càrrecs directius, i per tant doncs era un home molt ben posicionat, de família benestant, d'una família, en fi, no vull dir riquíssima, però sí d'una persona, d'una família molt ben situada, i que finalment ell ja tenia una fortíssima vocació social, doncs havia estat una de les persones fundadores d'Amics de la Gent Gran, de fundacions vinculades a les malalties mentals, desenvolupament comunitari, etc. Però que finalment s'ordena als 62 anys.
Als 62 anys.
Sí,
sí. Sí, és una primera dada molt sorprenent,
Home, molt i molt sorprenent. Una persona, de més, insisteixo, amb un perfil socioeconòmic elevat, i que la paradoxa és que jo el vaig visitar, per sort, uns dies abans de morir. Jo, francament, no era conscient, jo crec que no ho era quasi bé ningú, de que la mort la tingués tan propera, i ell em va dir, no tinc un duro. O sigui, va ser una persona que va passar d'heredar de la seva família uns quants pisos a Barcelona, una quantitat de diners significativa, perquè, a més, ell, insisteixo, havia tingut càrrecs ben retribuïts, malgrat que, a tall d'anècdota, també et diré, Rafa, que alguna vegada que jo l'havia anat a visitar quan ell tenia algun d'aquests càrrecs, francament anava vestit que feia pena. I finalment una de les secretàries que havia tingut un dia em va confessar que finalment van optar un grup d'amics per comprar-li la roba, perquè si no, del seu salari donava una altíssima part del seu salari a persones necessitades i finalment no li quedava quasi bé res per ell. I, per tant, diguem, van tenir que prendre aquesta iniciativa perquè ocupant càrrecs de responsabilitat anava a reunions que deia, escolta, és que fa...
Però, per tant, aquesta dada ja ens parla d'una persona extraordinària.
Era un personatge absolutament increïble. Jo no dic que fos perfecte, eh? Com totes les persones, tenia els seus defectes, tenia un llistat d'acudits reiterat i pesat.
Tothom som una mica pesats.
Insistent, no? Aquest era especialment pesat en aquesta faceta.
Sí.
Però després, quan va ser capellà, que va ser, entre altres, també va estar a Santa Maria de Badalona, jo hi havia anat alguna vegada i m'escandalitzava, perquè és que era impossible estar amb ell uns minuts sense que contínuament el telèfon mòbil estigués interrompent, i no era per parlar de futbol ni per parlar del temps. Eren persones que li demanaven diners, que li demanaven ajut, que li demanaven consell. Bé, o sigui, una persona absolutament lliurada als altres, d'una manera que jo hauria de fer memòria, però que jo hagi conegut directament, crec que no he conegut mai a ningú amb aquesta dedicació als altres. I aleshores, doncs, al final, quan jo aquest dia, insisteixo, el visitava pocs dies abans de morir, li deia, home, però escolta, tu deus tenir una bona pensió, Ignasi. I em deia ell, oh, és que la pensió també la tinc embargada. I jo dic, i doncs, quins crèdits has fet o quines barbaritats? Diu, no, és que he avalat gent insolvent. I com que aquesta gent insolvent no han pagat finalment els crèdits que han demanat, doncs ja ho saps tu que repeteix contra la persona avaladora, per tant, fins i tot ell només podia mantenir la part de pensió no embargada, que és bàsicament el salari mínim interprofessional. I així estava a la residència sacerdotal de Sant Josep Oriol, i els amics, per sort, molts amics que tenia, doncs ens vàrem trobar absolutament sorpresos d'aquesta mort inesperada i relativament jove, era un home que tenia 76 anys.
Efectivament.
Abans parlàvem justament d'en Xavier Trias, i ell era molt amic d'en Xavier Trias. Malgrat això, el dia de l'enterrament vaig tenir el gust de veure polítics de tota mena i condició en el seu enterrament. Sí? Per exemple, no vull dir noms, però gent molt destacada de les CUP, de les candidatures d'Unitat Popular, gent molt destacada, antics dirigents d'Unió Democràtica, de Convergència, amics del Partit Socialista, en aquest cas no personalitats destacades, però gent militant del Partit Socialista, és a dir, que va aconseguir assumar el seu entorn i el reconeixement a la seva persona, gent de variadíssimes conviccions polítiques.
Això o sigui, diu molt, eh?
Això, una persona estimadíssima,
això parla molt de la persona.
Estimadíssima, però que lamentablement aquests últims anys no els va passar bé. Va tenir tota una sèrie de problemes de salut i, per tant, va tenir el consol d'aquesta gran quantitat d'amics, però ell aquests últims temps no va estar bé. No va estar bé.
Doncs des d'aquí...
Descansa en pau, amic Ignasi.
Exacte.
I amic d'aquesta casa, també.
Una pregària, un record per aquest personatge, com tu dius, aquesta persona lliurada completament als demés, donant la vida constantment, Ignasi Torrent, mossèn Ignasi Torrent, que el cel sigui. Fem una pausa, si et sembla bé, Àngel.
Vinga.
I encara tenim un parell de temes per seguir conversant amb tu, que ens ve molt de gust. Pausa i tornem.
Ràdio Estel.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000. Les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel, El Garraf, 96.8. Camins.
Tota la llibertat per part de l'editor. Adelante.
Diré una cosa, gràcies a... Sí, perdona amb aquest micro i a la llibertat que em permet.
Amb Rafa Sanahuja.
He de dir, i vaig a fer una... Avui estic molt espès de paraules.
Reflexió,
de
dir.
No, reflexió no.
Jo t'ajudaré.
Vaig a... Bueno, a fer una... És que ara no sé com es diu.
I altres persones que expliquen coses.
Mira, clavats 2 minuts que passen de 2:15, seguim en camí, seguim amb la companyia d'Àngel Miret. Hem parlat i hem lloat aquesta figura de mossèn Ignasi Torrent, que va ser patró d'aquesta casa, molt conegut segurament per moltíssima gent. I ara fem un canvi radical de tema, Àngel, perquè ens vols parlar de la capa d'ozó i els lynx, que són els linces, no?
Jo en diria com allò dels acudits, que tenen que veure la capa d'ozó amb els lynx.
Sí, jo quan ho he vist, perquè de vegades ja saps que jo intento documentar-me una mica sobre el que tu proposes. Sí. Però en aquest cas he estat incapaç.
Doncs mira, que són accions... En aquest moment que tenim, diguem-ne, una visió una mica del nostre entorn amb tanta violència, tantes guerres a nivell mundial, tants problemes amb la nostra relació amb la natura, són dues magnífiques bones notícies que indiquen que l'acció humana ben orientada pot tenir efectes molt positius. Per exemple, els linxs, parlem primer dels linxs.
Vale.
Mira, els linxs, saps quan n'hi havia fa 20 anys, estaven a punt d'exterminar-se, va haver-hi només, hi havia entre Espanya i Portugal, hi havia 94 exemplars.
Només?
94 exemplars, sí. Poquíssims, sobretot perquè aleshores ja hi ha problemes de consanguinitat, els creuaments s'han de fer molta cura, perquè si no llavors, ja hi ha individus malalts.
Sí, sí.
Bé, doncs l'any passat vam passar d'aquests 94 exemplars a l'any passat a 1.668 exemplars.
Yep.
O sigui, ha multiplicat per no sé quan.
Per això? I com és... Què ha passat?
Doncs mira, perquè s'ha fet una acció molt contundent de cria en captivitat i deixar anar després aquests exemplars, d'això de creuaments ben planificats. I després també, en part, hi ha un efecte de la natura que també ha ajudat, que és que un dels efectes de la seva disminució era que la seva principal font d'alimentació són els conills. També s'ha recuperat en part la població de conills i això fa que aquests animals, diguem-ne, puguin caçar i puguin alimentar-se.
Vale.
Tant és així que recorda que a Lleida tenen algunes comarques lleidatanes tenen un veritable problema amb l'excés de conills, que mata bona part de les collites, ja tenen prou problemes
amb els
pagesos. De fet,
crec que hem vist alguna imatge impactant, no?, de pagesos llançant conills contra les institucions i coses així.
Efectivament.
Sí.
I, per tant, aquest és un èxit. En aquest moment, aquests 1.668 exemplars es considera que ja pràcticament garanteixen el futur de l'espècie.
Uh-huh.
Aquests exemplars estan, el 84% estan a Espanya, sobretot Andalusia, Castella-La Manxa i Extremadura. Aquí a Catalunya em sembla que no en tenim. Si més no, fa un parell d'anys em sembla que algú havia vist algun, però en aquest moment ara fa temps que no se'n sent a parlar, i el 16% a Portugal. Hi ha quatre centres de captivitat.
Sí.
I ara el que s'està intentant, que és el proper repte, si s'aconseguís pràcticament quedaria estabilitzada i ja la població, diguem-ne, sense cap tipus de problema de cara al futur, és garantir la connectivitat entre aquestes zones. És a dir, que el desplaçament dels exemplars que no estan en captivitats, que són ara ja la immensa majoria, puguin comunicar-se entre ells i, per tant, barrejar poblacions, doncs això, que venen sobretot d'Andalusia, Castella-La Manxa, i de les comarques, diguem-ne, veïnes a Extremadura, que són de Portugal.
Vale.
A Portugal hi ha una comarca que es diu Extremadura, però que, curiosament, no connecta amb l'Extremadura espanyola, sinó que és una comarca que no té frontera.
Val.
Sí, aquesta és una acció, diguem-ne, humana, que ha aconseguit revertir una situació que semblava imparable d'extinció d'una espècie. I el mateix passa amb la capa d'ozó. Recordeu que no fa masses anys, ni tant de temps, era una preocupació constant i en els telenotícies es parlaven sempre de la disminució de la capa d'ozó. I sortien aquells mapes que no s'acaben mai d'entendre, perquè són vermells, que es veien que anaven disminuint.
Sí, A veure com lliguem tot.
Pues mira, la capa d'ozó, què és l'ozó? Bé, l'ozó és un element químic que serveix, que és purificador i desinfectant, que el tenim situat a l'entorn de la Terra, i que si no el tinguéssim ens moriríem tots.
Sí,
dit així, clar i català. Que ens protegeix dels raigs solars, ens protegeix també, sobretot, de les llums ultraviolades, que són molt perjudicials per a la salut, que generen doncs, càncers de pell, poden reduir les espècies de plàncton dels oceans, etc.
Sí, sí.
I d'on sortia aquests gasos, diguem-ne, que són clorofluoroborbonis o alguna cosa així.
Vale.
Això m'ho he dit d'una manera regularet,
no hi ha problema.
Però com que tampoc som químics, tenim excusa.
Ens ho podem permetre.
Doncs sortien de les laques, de tota mena d'aerosols, de les pintures, dels insecticides i dels desodorants. Bé, això era tan greu... On es troba? On es troba? Es troba sobretot a l'Antàrtida, al forat, i ocasionalment a l'Àrtic.
Vale.
Però en aquest moment, i aquesta és la bona notícia, des de l'any 87, 197 estats de tot el món van signar un protocol per qual es comprometien a utilitzar altres tipus d'elements químics i de gasos,
sí,
per utilitzar, diguem, aquests aerosols, aquestes odorants, aquests insecticides, etc. I mira, ha estat espectacular. És a dir, en aquest moment s'ha reduït en un 99% el consum de substàncies químiques perjudicials per l'ozó. No s'ha de baixar la guàrdia, però estem en una situació tal que ens permet, en els científics, els permet dir que en aquest ritme, a l'any 40, el 2040, s'haurà recuperat a l'Àrtic la capa d'ozó que hi havia l'any 80, que es considera que és quan comença el forat,
sí,
i una mica més tard, uns anys més tard, cap a l'any 2060, es recuperaria ja el 100% de la capa d'ozó que hi havia a l'Antàrtic. Per tant, què tenen a veure els linxs i la capa d'ozó? Doncs que el ser humà, si vol, i si s'hi proposa, i si treballa conjuntament, perquè són 197 estats, no 2, ni 3, ni 5, sinó 197,
sí,
si treballa conjuntament i té uns objectius clars i una acció decidida, pot revertir moltes dels problemes que tenim avui en dia a la humanitat. Ja no cal parlar de les guerres, sinó de les grans catàstrofes, sinó que dos elements d'aquests, un no tan important, en fi, com és la desaparició d'una espècie, i l'altre, molt important per tota la humanitat, com és una disminució que era rellevant de la capa d'ozó, en aquest moment cap dels dos representa un risc i els dos s'han solventat.
Doncs és el que us ho deia al principi, eh? Aquest tema, segurament, si no fos perquè Àngel Miret ens fa aquestes visites i ens fa aquestes reflexions, doncs no les trobaríem enlloc, perquè és cert que, com a mínim, és una demostració, Àngel, de que quan ens hi posem i amb bona voluntat, les coses es poden fer. El problema és que moltes vegades doncs, no es fa. I per acabar, si vols, bueno, ja amb calma, eh? Però tanquem una mica el cercle, perquè jo t'he demanat al principi una visió una mica de com queda el panorama polític després d'aquestes eleccions municipals i autonòmiques també en molta part d'Espanya. I el darrer tema que tu m'has proposat, jo crec que en aquest cas sí que no hi ha massa lloc a dubte, vols parlar de programes electorals i religió.
Doncs sí, perquè a partir d'un article de Catalunya Religió que han fet una anàlisi, jo m'he llegit atentament, sobre la presència de la religió i de l'espiritualitat a les propostes,
sí,
i les idees per la ciutat que han plantejat els diversos grups que es presentaven aquests dies a les eleccions. La veritat és que té molt poca presència, llevat d'en un grup, i la resta l'esmenten sempre juntament amb idees com el respecte a la llibertat i la diversitat. Però no es parla més que en aquest grup, insisteixo, de col·laboració i de cooperació, sinó que sempre es barreja amb els fets de dir que no hi hagi discriminacions per raó de sexe, ètnia, religió, orientació, sí, sexual.
Són aquestes esmenes només?
Algunes, sí. Per exemple, repassem una mica, però pràcticament, llevat d'aquest grup que ens hi aturarem una miqueta més, Esquerra Republicana diu això. Només en l'apartat de feminismes, que això sí que m'ha sorprès, parla sobre les dones vulnerables, però aleshores subratlla que cal treballar per eliminar les discriminacions per raó de sexe, ètnia, religió, orientació sexual. I insisteix en aquella... Aquest és l'únic que ho fa, de totes formes, en aquest àmbit, que és que volen fer una proposta tècnica per cobrar els tributs municipals, els béns immobles de propietat religiosa que tingui usos pretesament lucratius. Això és el que parla Esquerra Republicana. Barcelona en Comú, que no s'ha distingit mai per una proximitat amb les manifestacions religioses, i sembla que especialment la cristiana, recordem que l'alcaldessa no fa massa felicitava els ramadals musulmans, cosa que me n'alegro i que comparteixo, però m'agradaria que algun dia també la veiéssim felicitar alguna festivitat cristiana i jueva o de qualsevol altra religió.
Bé, li costa una mica més.
Li costa. I aleshores, pues, una mica el mateix que Esquerra, eh? Que cal treballar per garantir l'exercici dels drets fonamentals com la llibertat d'expressió, el de reunió, manifestació o el dret a la llibertat religiosa. És curiós perquè n'hi ha alguns que pràcticament ni l'esmenen. El PSC, el mateix, pràcticament el mateix sistema, diversitat social, cultural, etc. Però aleshores, diguem-ne, Ciutadans i el Partit Popular, per exemple, el Partit Popular no l'esmenta per res. No apareix l'expressió.
També és curiós, eh?
Sí, no menciona cap terme relacionat amb la religió, l'espiritualitat o els afers religiosos.
Sí.
L'únic que dedica un capítol especial és la candidatura de Trias, dic Trias perquè tot, que és amb el suport de Junts, però com que es presentava com a Trias, dic la candidatura Trias, que dedica un punt sencer al seu programa electoral, que se'n diu la Barcelona dels fets religiosos. I m'ha agradat, és clar, mal m'està dir-ho, perquè home, per l'amistat que jo tinc amb alguna de les persones, però també la tinc amb altres d'altres grups polítics.
Sí.
Però, per exemple, diu coses que a mi m'interessen molt. Diu, per exemple, el fet religiós ha de ser vist com un element d'integració social per fomentar el diàleg i la convivència entre les diferents comunitats. I ens cal treballar plegats, diu, perquè ajuntament i confessions religioses, des de l'amistat, la trobada i el diàleg per construir una ciutat justa, inclusiva, solidària, acollidora i lliure. I pel que fa a l'apartat de propostes, cosa que ningú més ha fet, proposen, diuen que nomenaran un comissionat o comissionada d'alcaldia, això vol dir directament a la persona que depèn directament de l'alcalde, per tant li dona una rellevància significativa,
sí,
que enforteixi la relació de l'Ajuntament amb totes les comunitats religioses que tenen presència a Barcelona. I també diu que actuaran proactivament per afavorir la relació de les confessions religioses entre si i entre les confessions religioses de la ciutat i el teixit veïnal. A mi em sembla bastant estrany, sincerament, ho dic de veritat, que alguns d'aquests grups polítics, amb alguns no m'estranya tant, no? Perquè ja forma part de la seva ideologia el fet de mantenir una certa distància amb les qüestions religioses. Però, per exemple, del Partit Socialista, on hi ha persones creients, sobretot cristianes, però fins i tot d'altres religions.
Sí.
I en el Partit Popular pràcticament no es parla d'aquest tema, com en una ciutat tan diversa com Barcelona, més enllà de garantir aquesta pluralitat, que això en fi són drets bàsics, només faltaria que digués el contrari, que no afavoriran la llibertat d'expressió, de culte, etc. M'estranya que no s'hagi fet una reflexió en relació a com ha de gestionar l'alcaldia i el propi ajuntament en una ciutat que té 1.600.000 habitants i que té un munt important de persones creients, cristianes i musulmanes, sobretot, i una comunitat activa jueva, junt amb altres religions. Insisteixo que, a part dels catòlics, hi ha també un col·lectiu important de cristians protestants, que tot aquest entramat de creences, que per algunes persones són molt rellevants i orienten molt la seva vida, no tingui absolutament res a dir.
Però
a mi em resulta estrany.
I, Àngel, ja sé que et resulta estrany, a mi també em resulta estrany, jo crec que a qualsevol persona li pot resultar una mica estrany, però tu a què atribueixes aquesta manera de passar del tema, com qui diu, o d'ignorar-lo?
Perquè aquest és un tema molt de fons, Rafa, i forma part una mica de la situació a Catalunya de la religió, molt, que pateix una hostilitat bastant forta per part d'alguns grups, que també és veritat, per fer autocrítica, que segurament no està passant pels seus millors moments, per exemple, tota aquesta seqüència de presumptes abusos, doncs no afavoreix la perspectiva positiva que poden tenir ciutadans de la religió, i que fa que en aquest moment, jo suposo que molts representants polítics, encara que siguin creients, els hi facin gúnia de posar damunt de la taula qualsevol qüestió vinculada a la religió, insisteixo, sobretot la religió, les religions cristianes, catòliques i protestants, que pugui ser per algun votant com a un fre per aquest possible, com a la possible adhesió en aquest partit. Si posés alguna cosa, veig que Junts ho ha fet i que ha guanyat. És a dir, que tampoc no deu ser tan...
No tira tan enrere.
Exacte, tant el procés. Però vaja, si no m'ho explico, perquè em sembla que no he tingut temps, però un dia m'agradaria revisar els compromisos que adquireixen amb altres ciutats europees perfectament laiques com París. Què és el que diuen els polítics en els programes electorals? Estic segur que a París, a Lyon, a Tolosa, per dir ciutats franceses, ja no diguem a Itàlia, estic segur que els candidats a les alcaldies plantegen algun tipus de condició, de situació, d'afavoriment o no. Però que obvien el tema em sembla molt estrany, perquè pensa que els programes electorals, no sé si algú se'ls llegeix, jo crec que és que llevat d'uns quants com un servidor.
T'anava a dir, estic al·lucinant de que siguis capaç de revisar els programes electorals.
No, sobretot m'he basat en l'article de Catalunya Religió. Però vull dir que pràcticament no se'ls llegeix ningú, però pensa que són gruixudíssims i que tracten aspectes molt singulars i molt petits, perquè, òbviament, tenen grups d'assessors que els hi parlen concretament de què està passant a la nova Esquerra de l'Eixample o a les Corts, i concretament de les Corts al barri de no sé què, i que aleshores a vegades poden tractar qüestions molt singulars, molt concretes, que afecten a un reduït nombre de veïns. Uh-huh. I això no obstant, amb aquest tema dient que és d'interès global per tota la ciutat, que quasi tots els grups polítics no tinguin res a dir-hi ni cap opinió, doncs veritablement, com que a vegades rebeu gent, per exemple, del Partit Popular aquí,
sí,
estaria bé pel si els hi preguntés, de dir, vostès no tenen cap res a dir, o no tenen cap reflexió ni a fer. Vull
per
dir.
Aquest programa ja saps que no solen passar polítics, però no, traslladarem
en aquesta casa, que... en aquesta casa, sí, sí, que potser casa... sigui una pregunta a fer a sí. algun polític que vingui de tant en tant, sí, sí, de dir-li, sí, escolti, sí. Vostè quan el programa electoral no diu res sobre espiritualitat i religió és perquè no té res a dir, o perquè no hi ha pensat, o perquè li fa por dir alguna cosa i que això vagi en contra dels interessos doncs, electorals que vostè té.
Sens dubte serà una pregunta interessant per fer, perquè crida l'atenció i, com tu dius, sorprèn molt que aquest tema, la religió, doncs, quedi de manera tan residual a tantíssims partits polítics. Àngel Miret, un plaer, com sempre.
Molt
avui
bé.
Amb molta calma, que ja em venia molt de gust escoltar-te amb calma. Gràcies per la teva visita, cuida't. I ens retrobem d'aquí 3 setmanes, si tot va bé.
Espero que demà tinguis un millor dia.
A veure si podem descansar. I demà estem una mica millor. Gràcies, Àngel.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Vinga, fem una pausa i encara tenim uns minuts per parlar, en aquest cas, de poesia, des d'un altre punt de vista.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Serà demà la tornada, Carles, dia sí. 14, a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8. A les 8, jo diria sí. A les 9. A les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
El magazín del vespre...
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
A Ràdio Estel.
Trabajos forzados me condenan. Mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe.
Àngels Marzo, bona vesprada.
Hola, bona.
Gràcies per estar amb nosaltres un cop més, l'Àngels Marzo. Ja ha entrat en el nostre programa aquí al Camins per parlar-nos de poesia, perquè és una de les nostres inquietuds, al nostre programa. Ella és crítica, traductora, promotora cultural i, sobretot, poeta, guanyadora de premis. Ens ha presentat aquí els seus poemaris. Però avui xerrant aquesta tarda, Àngels, sobre com plantejar avui una mica la secció. Tenien diverses idees i hem arribat a un punt que és una mica diferent. Resulta, ja sabeu, ahir ho comentàvem aquí al programa, i s'ha comentat moltíssim, que una altra escriptora, Juana Dolera, s'ha convertit en un dels noms de les darreres hores després de, d'alguna manera, protagonitzar una entrevista doncs, violenta, surrealista, estranya, al 324 a TV3, la poeta catalana. Per això una mica encaixem aquí aquest tema, que també és actriu, va anar al programa Més 324, que presenta Xavier Grasset, pel que semblava que seria la promoció del seu darrer llibre. Però van passar coses com aquesta. Tenim un trenet preparat, el trenet, amb algunes de les seves declaracions.
A la televisió pública que valida Junts i que valida Trias, la veritat.
Què vols dir que valida?
Home, no sé. Em sembla que... molt estrany estar aquí, la veritat. Sí, aviam quan em convideu a parlar de política, a mi o a qualsevol dels meus amics que estan a l'atur, però que són brillants. Però, bueno, sí, d'igual que ojalà caiga un meteorito a la llibreria Ona i ho rebenti tot.
No,
bueno,
no.
Unes dades de que la comprensió lectora dels nostres sí, nens i nenes fatal. És baixíssim. Si fessin la prova als adults, jo crec que encara suspendrien més. Vull dir que la veritat és que no sé quina recepció està tenint el llibre. Quan cobres tu? Cobres 3.000 euros? Segur que la Yolanda Bataller cobra més de 3.000 euros i per això defensa Trias. També podríeu parlar del 40% d'abstenció que ha baixat 6 punts a aquestes eleccions, per exemple.
Ja ho hem fet.
Vosaltres no podeu fer res perquè porteu corbata.
Ja. No, jo porto corbata perquè estic gras i així no, ja, no se'm veu la panxa.
No tinc gaire més a dir.
Doncs deixem-ho estar, no? Expliquem que qui et vulgui veure, que vagi a Vic, això, i...
Clar, doncs se suposava que ella anava per presentar una obra, la seva darrera obra poètica, i l'entrevista es va bellugar per totes aquestes reivindicacions / expressions, no hi havia massa manera d'endreçar-la, i jo volia conèixer una mica, Àngels, la teva opinió, també si coneixes la figura de Juana Dolores, perquè jo, sincerament, fins a aquest moment no la coneixia, i en fi, donar-te també una mica els nostres micròfons perquè diguis que et va semblar que una poeta, que una creadora, que un artista doncs es comporti així en televisió.
Doncs vaja, mira, si t'he de ser sincera, sí que coneixia en certa manera la seva obra, vull dir, no és que aquesta noia tingui tampoc una trajectòria literària molt llarga, és a dir, va guanyar el Premi Amadeu Oller per a joves poetes amb un llibre que, si no recordo malament, es deia Bijuteria. Jo l'havia sentit recitar al Festival de Poesia Sant Cugat, si no recordo malament, sí. I vull dir, a mi crec que cal saber diferenciar, no?, el que és el talent literari i una altra cosa són les seves opinions, no?, en un altre àmbit, com en aquest cas la política, no? I vull dir, a mi em sembla que va perdre com una miqueta al nord o al punt de vista, no?, fent una miqueta allò que jo dic olla barrejada. Una cosa és el que tu fas com a escriptora i una altra cosa és un tema d'ideologia. De fet, Carla Riba, el 1939, si no recordo malament, escriu un article que es diu Sobre literatura i grups salvadors, no? I Riba el que manifesta, Riba és un dels grans, no?, de la nostra tradició literària, és que un escriptor l'únic compromís que té amb el seu país i amb la seva llengua és fer de la millor manera possible allò per a què ell ha estat cridat, no? En aquest cas, escriure. I a mi em sembla, vull dir, que quan perdem aquest punt de vista com a escriptors i intentem barrejar una cosa amb l'altra, i sobretot si no tenim un discurs prou clar, doncs acaba resultant, no?, el que va resultar l'altre dia a l'espectacle aquest al plató del Xavier Grasset, que a mi em va semblar des del meu punt de vista realment lamentable, no?
D'alguna manera, Àngels, tu com a poeta, com a escriptora, com a creadora, és a dir, dius, bueno, avui, que bé, no?, que avui entrevisten al 324, tu també vas passar, no?, per la cadira davant de Xavier Grasset, que bé, no?, que tenim un espai on es pot reivindicar la cultura, la poesia, que estan bé, d'alguna manera és una mica minoritària, no té tant d'espai, i no sé si penses que com a col·lectiu, com a els poetes, podem sentir que si en aquest cas ella representava els poetes perquè és poeta, doncs s'ha fet algun tipus de mal, o no? O la gent sap discernir molt bé ella és ella i la resta del món és la resta del món?
No, o sigui, jo, per exemple, o sigui, penso que no hem d'entrar, no?, en aquesta tessitura de com a col·lectiu els poetes, no? Sí que és veritat que, vull dir, el 324 és un programa, vull dir, d'opinió, que parla sobre determinats temes d'opinió, i a part on es dona canxa, diguéssim, als llibres, no? I a mi em sembla que això, vull dir, està molt bé. Ara, quan ella decideix que en el moment en què té el seu espai el perverteix, diguéssim, no per parlar del seu llibre, sinó per parlar d'una altra sèrie de coses, vull dir, és una tria personal, jo això no li critico, però en qualsevol cas a mi em sembla que és perdre una oportunitat de luxe, no? En certa manera és això, vull dir, si tens el teu espai per fer promoció del teu llibre i et carregues aquest espai per parlar de determinades idees que a mi no em van quedar clares en cap cas i a sobre, vull dir, ja entres a la categoria d'insult, A mi em sembla que això és una bajanada i no ho puc dir més clar.
Exacte. I, Àngels, i a part d'aquesta percepció, aquesta bajanada, aquest moment, no? No sé si tu has tingut ocasió de llegir o escoltar algun dels seus poemes o no la coneixes com a poeta o sí?
Sí, ja t'he comentat al principi que jo del seu primer llibre sí que havia sentit algun recital d'algun dels seus poemes i, sí. I et dic que una cosa és la valoració que jo pugui fer d'ella com a artista o com a poeta i una altra cosa és la valoració que jo pugui fer d'ella com a opinadora i en aquest cas en funció d'un determinat tema com a, era la política municipal o el resultat de les eleccions, no?
I com a poeta creus que val la pena, que val la pena interessar-se?
Pel poc que la conec i pel poc que ha publicat aquesta noia, jo en principi diria que sí, o sigui, en principi és important no interessar-se per tot el que es fa, per qualsevol tipus d'estètica, perquè només quan ens interessem i coneixem som capaços de tenir una opinió, no? O sigui, si ara jo el digués, no, és que ja la descarto en funció d'una determinada actuació que ha fet en un moment en la televisió, també em semblaria com molt deshonest, no?, per part meva, perquè crec que són dues coses diferents i que cal separar-les.
Sí,
o sigui, la podem llegir, podem tenir una opinió sobre el que és ella com a artista o com a poeta, i després una altra cosa és la voluntat que pugui fer a televisió. Ara això ella decideix, si decideix, vull dir, apostar per la literatura en ferm o si decideix, vull dir, ser un personatge i que en funció d'això, de les bajanades que pugui dir a televisió, doncs tenir cert recorregut. No sé, això és una tria que ha de fer ella.
En qualsevol cas, aquesta entrevista ha tingut un impacte perquè és impactant, evidentment, i a la gent li ha interessat veure doncs, aquesta situació tan extraordinària, no? D'una mica violenta o molt violenta en un lloc en què normalment se dona veu amb molta calma i amb molt respecte i amb molt bon gust a qualsevol que passa doncs, per aquella cadira que està davant de Xavier Grasset. Àngels Marzo, poeta, gràcies avui per entrar, per valorar-nos una mica doncs el que va passar també des del punt de vista d'una persona que comparteix aquesta creativitat de la de la poesia. Àngels, és un plaer, esperem que pròximament tinguem ocasió de parlar de coses una mica més agradables que també ens ve molt de gust i aquesta secció bàsicament té aquesta intenció. Àngels, gràcies.
Bueno, moltes gràcies a tu, Rafa.
Que vagi bé, bona nit. Nosaltres recollim.
Cada dia més flac.
Costat avui això, Costat. Sort de l'Àngel Miret, que ve aquí i m'agafa i vinc endavant. Escolteu, estem a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb una persona que es tatuarà, ha dit que es tatuarà la cara de Mendy Líbar si guanya aquesta nit l'Europa League. Aquí al braç, la cara de la Paula, amb aquest concepte. Ferran Candevila, la producció. Júlia Julve i Carla Huigas són la redacció de la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Voleu informació? Ara de seguida, butlletí curradíssim. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Nosaltres ho deixem aquí, però demà tornarem, farem camins, cuideu-vos.